Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Doncs la 9 i 36 minuts, anem ràpidament. Tenim dos portàtils Macs a sobre de la taula i darrere dels portàtils tenim l'Ernesto. Bon dia, Ernesto.
Hola, bons dies.
I el David. Bon dia, David. Tots dos des del Sitges PS Centre, en l'habitual espai d'informàtica. Els parla doncs un senyor que sempre fa servir PCs, però que té al costat dos enamorats dels Macs. Per tant, doncs, veurem si aquí hi ha debat o no hi ha debat, però avui no hem de parlar d'això, sinó que hem de parlar de l'iPad, d'aquest giny que va presentar fa un parell de setmanes l'Steve Jobs. De fet, l'última vegada que va venir el David em sembla que ja anunciàvem doncs, que estava prevista la presentació d'alguna cosa. I aquesta cosa ha vist la llum. I què és un iPad?
Doncs un iPad, aquest és el problema, que costa molt de dir què és un iPad, perquè han tret un dispositiu que gairebé no troba el seu mercat. No sap si és un MacBook petitó o és un iPod gegant o... Mm-hmm. On, clar, tot producte que surt té que tindre un target, un objectiu, no? Per exemple, quan sortia a l'iPhone, quan va sortir a l'iPhone, tu podies preguntar això mateix que has dit, què és l'iPhone? L'iPhone és un telèfon. Què és un MacBook? El MacBook és un ordinador. Què és un iPad? Això intentarem aclarir-ho avui.
D'acord.
El que passa que ningú ho té clar.
Ah, anava a dir, intentarem aclarir-ho en base al que puguem pensar que és. De fet, em sembla que encara no ha arribat aquí, oi? Per aclarir-ho. Aquí encara trigarem a veure-lo, oi?
No se sabe. No hi ha una fecha concreta.
D'acord, Estats Units surt abans de l'estiu, diuen.
Marzo. I aquí se supone, lo hablábamos recién con David, que quizás lanzamiento es conjunto en todo el mundo, pero no está claro. Quizás un poco más tarde. Marzo se supone que sale en Estados Unidos.
Sí, ho van dir que
no hay fechas.
A finals de març sortia a Estats Units i va a la presentació que la van veure, van dir que era mundial, o sigui, que sortia a tots els països. Però la pàgina espanyola d'Apple, que posava les mateixes dates, han desaparegut. Així que ja no sabem si és veritat o ho trauran més tard o què faran.
D'acord. Això anirà subjecte també a operadores com va l'iPhone o serà una cosa que es podrà comprar lliure com l'iPod?
En este momento el trato que tienen aquí es Movistar, o sea que se supone que continuará con Movistar.
D'acord. Però no és telèfon.
Sí,
també.
No, por supuesto.
No, funciones de telèfon no té.
Bueno, pero tiene
3G.
Ah, d'acord.
Claro, pero para eso necesitas...
A la tarjeta,
vale,
la tarjeta vinculado con una empresa de telefonia mòbil i la qual aquí en Espanya és Movistar.
No es podrà fer per parlar, no es podrà fer servir per fer trucades o sí que es podrà fer...
No, per fer trucades no, en tot cas podràs fer trucades per VoIP, o sigui, per Skype o per algun sistema d'aquest tipus, però el que és la pròpia funcionalitat de telèfon no la té. Quan tu compres un iPad que porta 3G, és com si estiguessis comprant un pendrive de Movistar, un pendrive que el que tens és un dispositiu que té internet i que pot donar internet a un portàtil o a un ordinador.
D'acord. Consigues l'accés a internet a través del PIN 3G.
D'acord.
Però la telefonia, quizás es que, claro, creo que tiene muchas posibilidades. Y puede que en un futuro se le incorpore, porque la idea es quizás mezclar un poco de varios conceptos.
Voleu dir que han fet un experiment amb aquest trasto? Amb aquest aparell, és a dir, no porta càmera, per exemple, oi?
No porta càmera.
No. Uh-huh. En este moment no porta càmera.
Per això et dic, hem fet un experiment, claro. I segurament deu tenir l'iPad 2 preparat amb una càmera.
Sí, jo crec que sí, que tenen l'iPad 2 preparat amb càmera, amb telèfon i amb més cosetes. Perquè s'ha trobat dintre del hardware de l'iPad, s'ha trobat l'espai per la càmera, i dintre del software de l'iPad s'ha trobat la barra que té a l'iPhone quan estàs una trucada i surts de la trucada però continues trucant, a dalt té una barra que diu toca aquí per a volver a la llamada, i aquesta barra la té a l'iPad. O sigui que...
Ho han preparat.
Sí, però sempre, amb Apple, sempre és així.
Això,
el producte bo és el segon.
El primer
és, bueno, el traiem, veiem que com respon i després ja
s'aturen. O con todos. Lo que intentan es experimentar con la gente. Sí. Y a ver cómo sale el producto.
Amb el desig de la gent.
Sí. Mm?
Un iPad és necessari per alguna cosa?
Això depèn. Jo, per exemple, trobo que molta gent a l'iPad ja li va bé. Ja pot tindre un iPad. Clar, amb el meu cas, que jo tinc un iPhone i tinc un MacBook, té molt poc ús. Però si no tingués un dels dos dispositius, jo crec que sí que té bastant sortida, perquè no deixa ser un
ordinador portàtil?
No, un ordinador portàtil no és. Encara que tu pots fer... Clar, tu pots fer el que fa la majoria de gent. Pots mirar el teu correu, pots navegar per internet, pots mirar fotografies, escoltar música, veure vídeos en alta definició, pots llegir llibres, pots editar documents de Word, d'Excel i de PowerPoint, pots crear documents d'aquest tipus, pots pintar, pots... Però no és un ordinador, perquè li falta, per mi, li falta un Finder, o el que seria Windows, un explorador de Windows, un sistema d'arxius. No té cap sistema d'arxius, amb la qual cosa està limitat. I els programes que surten, tots surten per l'App Store. No pots anar a una tenda i comprar un programa.
D'acord.
És més per a uso, quizás, social o de casa, però no per a treballar.
Per tant, estem parlant d'un... Pel que estic entenent, més d'un iPod gros que d'un MacBook petit.
Sí. Sí, pel sistema operatiu. Si tingués el sistema operatiu fos una versió portable del Leopard o del Neo Leopard, te diria que no, que és un ordinador. Però clar, és que passa el de sempre. El hardware al final no és l'important. L'important és el software, que és amb el que tu fas les coses. I el software que porta és el de l'iPod.
Claro, el mercado, quizás el mercado que va dirigido es para el caso mío concretamente. Estábamos muy interesados en comprar un iBook. Entonces es ahí un mercado muy interesante, porque no es solamente un iBook, sino que tiene todo demás prestaciones añadidas. Pero aparte de eso, hay que entender de que tenemos internet, tenemos posibilidad de ver un vídeo tranquilamente tirado. La capacidad de la batería es muy amplia y eso es muy importante. Si no me equivoco, son 10 horas, ¿no?
10 horas.
Es mucho.
Bueno, són 10 hores de fabricant. Això vol dir que són unes 8 hores.
Sí, però normalment,
clar, de fabricant et diuen 5 hores, o potser, o et diuen 6. Per tant, doncs, que te'n diguin 10 ja és...
Jo puc dir que aquest, el MacBook Pro, diuen que són 7 hores i a mi m'arriba a durar 7 hores. El normal són 6 hores, però les 7 hores també me les ha durat.
Todo depende del uso que uno le da, lógicamente.
Però sí, clar, si em poso a veure pel·lícules...
Durarà menys.
Durarà menys.
Per tant... hem trobat, o pel que estem parlant, hem trobat aquest target al que feia referència en David al principi, aquest públic objectiu, el que aniria llançat aquest nou giny.
Lógicamente, claro que sí. Hay un público. No sé, aquí en España el público de Mac es poco.
Claro.
Pero lo hay. Pero, sin embargo, para el iPhone no. Ha tenido mucho éxito aquí en España. Muchísima gente lo tiene. Entonces ha entrado en el mundo Apple. Quizás con esto es otra herramienta para entrar en la idea, los conceptos, porque una vez que uno tiene un iPhone o un iPad o ya se da cuenta un poquito cómo funcionan las cosas en Apple, que es otra manera de ver la informática.
Per tant, què ens pot fer aquest iPad i què no ens pot fer aquest iPad? Perquè això entenc que també ha de decidir el públic. Això no és un ordinador portàtil.
Això no és un ordinador
portàtil. És un tablet.
D'acord, és un tablet.
Que evidentment és tàctil. És la gran diferència que hi ha.
Però que no se li pot connectar un teclat amb cable. Has de comprar el teclat específic que et venen ells, si és que li vols afegir un teclat per poder picar.
No, qualsevol teclat per Bluetooth li funciona.
D'acord.
Però no hi ha molts teclats per Bluetooth.
Per Bluetooth.
Però si tu tens un teclat per Bluetooth, li pots posar el teclat per Bluetooth.
D'acord. Perquè primer problema, si jo vull això per escriure, un tablet, a veure, per escriure un missatge, un correu electrònic, d'acord, però per escriure un informe no és la manera més còmoda, un teclat virtual.
Bueno, no sabria què dir-te. Evidentment, un teclat físic és molt més còmode.
D'acord.
Per mi, o sigui, jo sóc una persona que estic treballant tot el dia amb l'ordinador i porta el teclat físic i m'és molt còmode. Però el teclat de l'iPhone, tot sent molt petit, és molt pràctic. I jo he arribat a escriure mails que després me'ls llegeixo i sí que he escrit en un moment, perquè realment està ben pensat el fet de que tu penxis la tecla, surti a dalt, que detecti la massa perquè no detecti que estàs a un lloc o un altre. Quan tu referentment al cap ja saps on estan les tecles, pràcticament és el mateix. El que falta és el tacte, el feedback, no? De que, bueno, tu al teclat tens aquesta marqueta, sí, que et diu on tens la F i la J, no? Uh-huh. Però realment, quan ja saps, quan portes molt, molt, molt escrit, mai poses el dit per a veure on estan les tecles, sinó que ja saps la medida del teu teclat i l'utilitzes. Jo, per exemple, totes les teclats que tinc en casa, fins i tot els grans, són el mateix teclat. Per què? Perquè em poses un altre teclat i em perdo. No sé on pinxa les tecles. Per això jo crec que sí, un teclat físic serà molt més còmode, i posar-li un teclat per Bluetooth si tens que fer un informe gran, però tampoc crec que sigui per crear un informe gran des de zero a l'iPad. Crec que és, tu reps l'informe que ja has fet a l'ordinador i aquí pues, fas modificacions o el revises o fins i tot l'amplies, però fer-ho tot des de zero no trobo còmode, no només per al teclat, sinó per també la maquetació del propi document, d'arrastrar fotografies, de posar-la, encara que ja es veurà. O sigui, perquè, clar, després sempre et trobes que ho han fet bé. O sigui, tu a l'iPhone, quan jo vaig tindre l'iPhone, jo no tenia telèfon, vaig comprar l'iPhone perquè no em convencien els telèfons. I després tu veus a l'Omnia o veus a qualsevol altre telèfon, a l'Express Music, i veus que no arriben. Ja fa 3 anys que ha sortit a l'iPhone i encara no han arribat a com fa l'iPhone les coses. No han arribat a poder fer-les d'aquesta manera tan còmoda, que tothom pot utilitzar-les i tothom pot fer-les.
Estem fent aquí, bueno, sembla que ens els porti, en lloc de venir dels Sitges PC Centre, sembla que vinguin d'Apple, oi?
No,
però...
no, eso es un convencimiento. Cada uno tiene que tener claro lo que quiere o lo que necesita. Hasta que uno no lo prueba, no lo sabe.
Sí, sí, sí.
Lo que hablaba recién David, estábamos hablando recién de los puertos o la accesibilidad que tiene el iPad. Y por lo visto, el concepto que tienen la gente de Apple es que todo sea Wi-Fi. O sea, no hay cables, no quieren cables. Entonces, por eso Bluetooth y por eso Wi-Fi. Entonces, no tiene ningún conector. Lo único es una entrada auricular para escuchar música.
Això sí, el dock
para poder conectarlo por USB al Mac. O a un PC también, para sincronizar, me refiero. Esa sincronización que lógicamente la puedes hacer por Wi-Fi, o sea, ni siquiera te haría falta.
Es una suposición, en principi encara no està confirmat que la sincronització es pot fer per Wi-Fi.
Ah, todavía no?
No, perquè clar, el que passa que té Wi-Fi AN, i amb la Wi-Fi N, com a l'Apple TV, es creu que es podrà fer la sincronització per Wi-Fi. Perquè a l'iPhone, per exemple, no es pot, perquè té una Wi-Fi, la Wi-Fi no dona suficient per sincronitzar els vídeos, sincronitzar les sèries, sincronitzar les pel·lícules, sincronitzar-ho tot. Però amb aquest sembla que sí. Però confirma,
claro, hasta no que no se tenga en la mano. Nosotros, bueno, yo personalmente estoy interesado, pero también hay que entender de que las primeras salidas no son buenas y quizás conviene esperar a la segunda edición, pero habrá que esperar un tiempo, supongo. También eso es verdad, entonces hay que ver si nos interesa esperar o no.
Ara estan jugant amb aquell joc del màrqueting, que si una cosa sap bé, Apple fa molt bé els ordinadors, però sobretot fa molt bé el màrqueting d'aquests ordinadors.
Sí, millor que els ordinadors i tot.
Aleshores, ara estan jugant amb el desig de la gent de veure'l, de que encara no se sap quan sortirà a Espanya, de que encara, allò que ho dic, que ha desaparegut de la web, perquè saben que la gent està boja mirant la web a veure, doncs aleshores ho treuen de la web d'aquesta manera, encara generen més aquesta expectativa. Després n'enviaran pocs de manera que s'esgotin ràpidament, i d'aquesta manera doncs es genera ja un mercat que quan el tinguin ben saturat trauran el segon model. Bàsicament la idea que tenen és aquesta. Doncs estàvem parlant, no té càmera, ho hem dit abans, no té teclat físic, tot i que se li pot connectar un teclat de Bluetooth. Què més té i què més no té?
De tindre de hardware té ben poc. La veritat, té una bona bateria, té un processador propi d'Apple, té unes capacitats de memòria flash NAND de 16, 32 i 64, i el millor que té és la pantalla multitàctil, que és una meravella, perquè a més...
La resolució de la pantalla, que deu respondre a la mateixa resolució que tenen les pantalles dels iPhones, oi?
No, la resolució és molt millor, la resolució és d'alta definició, són 720... 720 progressius. És a dir, que podem veure un vídeo d'alta definició.
Mare de Déu.
Sí, sí, no,
la... També per a la lectura de los iBooks que hablábamos antes, por lo visto es muy interesante. No es lo mismo, es otra tecnología, pero, por ejemplo, hablábamos con David, ¿no?, de que uno puede leer en la cama de noche sin necesidad de luz, porque está retroiluminado, o sea que tiene su propia... Hay que probarlo, evidentemente hay que probarlo todavía. La diferencia que tiene con un iBook.
Jo confio molt en aquest aspecte perquè és una pantalla de retroiluminació LED, que són les noves pantalles aquestes que estan anunciant que la que va al cap d'aquestes pantalles és Samsung, no? Que són una meravella. I aquest, el MacBook, és un ordinador que també té una pantalla LED. Jo al dia em sembla que tinc una mitja de les 8 hores laborals i unes 2 hores d'oci a casa, són unes 10 hores llegint a una pantalla LED. I bueno, no m'he ressentit. Aleshores, jo crec que no hi haurà problema. A més, el que porten tant els MacBooks com l'iPhone com l'iPad és un regulador de llum segons les condicions ambientals de llum, és a dir, que porten un sensor i quan tu estàs a... Si estàs
a les fosques,
baixa la intensitat de la llum d'acord perquè no faci mal als ulls.
D'acord.
Sí que jo crec que com a e-book sí que funcionarà, també.
Precisament el que deien és que el Kindle, em sembla que és, i els hi ha sortit una competència. Teòricament els lectors de llibres electrònics havien de ser el regal estrella d'aquest Nadal, no ho han estat, aquelles previsions que a vegades es fan i que s'equivoquen, però de cop i volta surt això, que teòricament, tot i que és una tecnologia diferent, perquè aquests no es llegeixen com un paper, sinó que va retroil·luminat, però utilitza, com ens comenta en David, una tecnologia que no cansa tant la vista com una pantalla normal.
Exacte.
Com una pantalla en la qual doncs ens ve la llum i aleshores, vulguis que no, hi ha un cert cansament de la vista. Per tant, tenim un aparell que doncs no cansa tant, que servirà per l'oci, escoltar música, veure pel·lícules...
Quizás serà la funció més important, probablement.
Navegar per internet, evidentment, tindrà el Safari, no sabem si tindrà tots els complements necessaris, perquè l'iPhone no té tots els complements i, per exemple, els youtubers i això donen problemes en el Safari que porta incorporat.
No, el YouTube no dona problemes perquè concretament ja tenen un acord amb YouTube.
Sí, però s'ha d'obrir una aplicació a part.
S'ha d'obrir una aplicació a part. El que passa que el tema està en que tant l'iPhone com l'iPad no porten Flash. El Flash és un plugin per a la navegació, que és el que actualment només s'utilitza per la publicitat i per al vídeo. El que passa és que ara ve l'HTML5, que ja permet vídeo d'una manera nativa, sense necessitat d'un plugin. I tant l'iPhone com l'iPad permeten l'HTML5 al YouTube, que és el més important en vídeo, ja han fet el salt. Ja s'han passat a l'HTML5 i ja pots, quan entres, si ho tens activat, no veus els vídeos en Flash, els veus en HTML5, que carga molt més ràpid i per mi la visualització és molt millor. I aquests sí que es poden veure a l'iPhone i a l'iPad. Ara la Vimeo, que és un altre també de vídeos molt important, també ha fet el salt a l'HTML5 i tots faran aquest salt, perquè el problema que té el plugin de Flash és que carrega molt l'ordinador i per això no ho porten aquests dispositius portàtils, perquè no tenen una potència una bona potència. A més, que normalment sempre que es penja un Mac o sempre que es penja el Safari es penja per culpa del Flash.
Del Flash.
I per això han dit doncs fora, com hi ha una alternativa
en lloc d'adaptar-nos al Flash. Adaptem l'alternativa al Flash,
agafem l'alternativa, que al final és el que tothom haurà de fer, no, perquè l'HTML5 substitueix l'HTML4, aleshores doncs, si ja ve això, ja ho aprofitem i no desenvolupem una aplicació de Flash per a l'iPhone o per a l'iPad perquè té els dies comptats.
Per tant, es podran veure vídeos sense haver de necessitar una aplicació específica, que és el que portaven fins ara els iPhones.
Sí, però per això les pàgines es tenen que preparar. O sigui, de primeres, el que sigui Flash, continuen sense poder-ho veure. Hi ha moltes webs antigues que estan totalment fetes en Flash, que això és una bogeria, i aquestes pàgines no les pots veure directament.
Imagina't, estem parlant de que el Flash ja és una tecnologia antiga.
Sí.
Oi?
Sí, sí, és una... No, no li diuen només antiga, li diuen obsoleta.
Obsoleta, o sea, imagina... obsoleta. És a dir, que abans...
És un problema que nos encontramos todos los días.
Oi que sí?
Porque nuestros clientes o la gente no entiende de que... de que se producen cambios muy rápidos y antiguas webs que hemos desarrollado hay que adaptarlas o hay que evolucionar. Y la única manera es desarrollando nuevas, utilizando nuevas tecnologías.
Ah, resultará que una web feta amb marcs de serà l'únic que funcionarà.
Però puede ser.
Malgrat que sigui estèticament una pifiada, oi?
Però... tornarem al passat.
Doncs, per tant, amb això saltem un dels problemes que tenien els navegadors de l'iPhone i de l'iPod, que és la manca de flash.
Sí.
Això estarà superat gràcies a l'HTML5.
Sí, però de part de... clar, el problema és aquest. Per part de la pàgina web. És a dir, que les pàgines web són les que es tenen que actualitzar.
Però, de fet, això és el que s'ha estat fent tota la vida. I sí. També, és, per exemple, doncs, es reclama que, que la gent que tenia l'Internet Explorer 6 que no el faci servir, que faci servir el 7, com a mínim, doncs, perquè el 6 donava... doncs,
sí,
clar,
sí, perquè aquesta...
és lo mismo.
És evolució. Fons, si no es força el canvi, si les empreses grans o si el que té una mica, per dir-ho d'alguna manera, el poder... no força aquest canvi, el canvi no succeir, no passarà mai.
Però bueno, la realitat és que tienes mejores prestaciones.
Claro.
O sea, todo tiene que ver con que hay más posibilidades. Entonces, correcte, sí que vale la pena hacer el cambio, porque la gente dice, ¿y para qué? Vale, no pasa nada, quédate con lo que tienes, pero puedes conseguir mejores alternativas si produces el cambio. Es un poquito complejo.
Sí, 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 no, clar, cadascú ha de veure en quina situació està i a partir d'en quina situació està, doncs saber si li convé o no li convé fer el salt. Per tant, tenim vídeos, tenim música, evidentment, tenim el navegador i el correu electrònic, que funcionaran doncs, com funcionen en petit, i aleshores tindrem un directori d'aplicacions com el que doncs, ja tenim amb l'iPhone i amb l'iPod Touch, doncs... que entenem que ara mateix les empreses deuen estar desenvolupant a 100 per hora per...
No, totes les aplicacions de l'iPhone i de l'iPod, o sigui, totes les aplicacions que hi ha ara mateix a l'App Store són compatibles amb l'iPad, és a dir que totes les aplicacions que tu ja tens comprades per al teu iPhone o per al teu iPod ja te les podràs instal·lar a l'iPad, perquè porta un sistema d'ampliació de doble píxel que el que fa és ampliar la imatge perquè quadri amb la pantalla més gran de l'iPad. El que sí que és veritat que ara el que falta és que desenvolupin aplicacions expressament per a l'iPad.
Ah, perquè és una parella amb molta més potència que la que té un iPhone.
Amb molta més potència, amb molta més definició, molta més resolució. Vaig estar a la presentació, van ensenyar una aplicació de dibuix, que sembla... clar, jo he vist aplicacions de dibuix a l'iPhone i mai me la compraria, però en canvi aquesta sí que em va convèncer perquè el comportament de la pantalla de la pantalla tàctil al tindre molt més resolució és molt més fidel al que pot ser un pincel o que pot ser un llapis o... tens molt més control i aleshores ja comença a ser aplicacions més interessants.
Per tant, fins i tot, i ho hauríem de deixar aquí, continuarem parlant, no hem de patir en això, ens quedarem encara a mig camí d'algunes coses,
sí,
que probablement resoldran en properes edicions, per dir-ho d'aquesta manera, però que ja hi ha fins i tot doncs, aplicacions professionals que es podran fer servir aquí.
Sí, sí. Sí. S'ha de dir una cosa.
10 segons.
Una última cosa. El bo que té és que la majoria de mancances que té són per software. I el software és com ho arreglaran.
Tot és arreglable.
I el problema és el hardware. El hardware sí que no t'arreglaran.
Doncs David Cruz, Ernesto Furman, des de la Sitges PC Centre del carrer Àngel Vidal, moltíssimes gràcies. I d'aquí, doncs, em sembla, no sé si toca, d'aquí 15 dies o 3 setmanes continuarem parlant d'això.
Nos hemos cambiado de lugar, eh?
Oi? Ah, doncs...
Estamos ahora en Paseo Vilafranca 17.
Passeig Vilafranca 17.
No estamos más en Àngel Vidal.
Fins ara.